Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Caminem lluny, i lluny canviem un món. D'aquí poques setmanes arriba un dels dies que ens fa més il·lusió, la gala d'entrega dels Premis Revolució. Aquest any arribem a la 8a edició i això vol dir que són uns guardons consolidats. Un any més premiarem emprenedors i emprenedores, empreses que han destacat en categories com la salut, la sostenibilitat o la disrupció, entre d'altres. També premiarem trajectòries i sobretot serà una festa de l'emprenedoria, del talent i de les ganes de fer bé les coses. Per cert, oients, si voleu venir, aquests premis seran el 27 de maig a les 6 de la tarda a la Fàbrica d'Am de Barcelona, i si voleu venir, ja us dic, envieu un mail amb el nom i el vostre DNI a revolucio4@ccma.cat. I avui conversarem amb un gran convidat, el professor i conferenciant Enrique Danz, un gran expert i també un gran crític de la tecnologia. De seguida l'entrevista amb ell, no us la perdeu. Amb el periodista Carles Planas descobrirem per quins motius la intel·ligència artificial té cada vegada més crítics. A la secció Connexions descobrirem perquè una empresa arriba als 150 anys de vida en plena forma, i acabarem el programa conversant, atenció, amb una dona molt especial, la Mònica Mendoza, la millor conferenciant de l'any. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
L'home que entrevistarem ara de seguida va començar a divulgar i a parlar de tecnologia l'any 2003, 2003, fa 23 anys. Aleshores ni existia Facebook, ni Twitter, ni tan sols l'iPhone. Més de 10.500 articles. Després, Enrique Danz. Continua sentint curiositat per entendre i explicar el món tecnològic que l'envolta. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace. I anem cap a Madrid i saludem a l'Enrique Danz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique?
¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos. Muy Muchísimas gracias por invitarme.
Yo, Enrique, te he de decir que tú eres de los pioneros. O sea, hoy hay mucha gente hablando de tecnología, de IA, se ha multiplicado, pero yo me recuerdo, porque ya porto unos años, y Enrique, tú, con otra gente, Marc Vidal o otra gente, eres de los pioneros. ¿Estás de acuerdo, no, Enrique?
A ver, yo vuelvo en el 2000 de un doctorado en California. Entonces, California había explotado Internet, con lo cual, al volver en el 2000 me encuentro que de repente cualquier tontería que se me ocurre decir sobre Internet, alguien tiene interés en publicarla, imagínate. O sea, en el 2003 empecé a publicarlo yo mismo, empecé a publicarlo en mi página, pero de 2000 a 2003 no paré. O sea, estuve publicando en Expansión, en El País, en los periódicos que me llamaban, porque simplemente, pues oye, había estado expuesto a un ambiente en el que Internet estaba ya en todas partes, y aquí no, con lo cual pues tenía algo que contar, ¿no?
Clar que sí. Enrique Danz és un gran expert en tecnologia, oients, ja el coneixeu, un home que parla clar. Recomanem el seu blog, és professor d'innovació i tecnologia, NIE Business School, conferenciante, assessor, escritor, sobretot divulgador de tots els canvis que estem vivint a gran velocitat. I la última vegada que estuviste en la revolució fue en el 2023, hace dos años, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de la IA, ¿no? ¿Te ha sorprendido la evolución de esta tecnología, Enrique?
A ver, no tanto. Realmente llevo, implicado en una compañía de Machine Learning desde 2011 en BigML. Ahora estoy montando otra más, Turing Dream. Entonces es un tema que lleva siendo parte del escenario bastantes años. Lo que pasa es que la generativa, lo que es la inteligencia artificial generativa, sí le ha dado un impacto muy fuerte, sobre todo a la forma en la que la percibimos, la forma en la que la entendemos, ¿no?
Ajá. Recuerdo por esto que en nuestra charla hablamos un rato de metaverso y mira dónde está, o mejor dicho, dónde no está. Con la IA no sé si pasará lo mismo, pero hay cambios, hay tecnologías que también cambian muy rápido, ¿no, Enrique?
Sí, depende sobre todo de cómo se proponen por el lado de la oferta. El metaverso pues le pasó lo que le pasó, y es que quien pretendía que lo utilizásemos pretendía que no fuese una tecnología abierta. Y si no es una tecnología abierta, ¿qué ocurre? Pues que te pones a desarrollar cosas para el metaverso y todo depende de que un señor te deje usarlas o no te deje usarlas. El metaverso lo mató Mark Zuckerberg, ¿no? De la misma manera que mató a las redes sociales. Bueno, es un poco absurdo decir que han muerto las redes sociales, pero han muerto las redes sociales tal y como las entendíamos, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cómo se proponen estas tecnologías.
Vamos a hablar de diferentes temas de IA también. Hace poco Meta anunciaba que echaría el 10% de su plantilla, Microsoft algo parecido, el tsunami en el mundo laboral. Te pregunto si acaba de empezar, porque te leía hace poco una reflexión interesante que decías: la IA está destruyendo los puestos de entrada del mundo laboral. ¿Qué quieres decir y qué repercusiones tú crees que va a tener?
Lo que vengo a decir es que realmente muchas compañías se han dado cuenta de que las cosas que hace un junior o un becario cuando lo fichas, al principio no le encargas cosas de gran responsabilidad. Y muchas de las cosas que le encargas tienen que ver con contestar correos, hacer informes, una presentación. Son cosas que la IA hace fenomenalmente bien, ¿no? Entonces, claro, la visión más cutre y más salchichera, más de corto plazo, es decir, bueno, esta gente ya no la necesito, no la tengo que pagar, me ahorro unos sueldos, aunque sean bajos, porque los becarios se les tiende a pagar poco, pero los sustituyo y pongo una IA, ¿no? Pero claro, si eliminas a los juniors de ahora, pues a ver dónde vas a tener los seniors del futuro, ¿no? Es una visión completamente, ya te digo, cutre, cortoplacista y mala, ¿no? No va a ser lo que prevalezca en el futuro.
¿Tú crees que vamos a ver muchos despidos en grandes empresas y en qué sectores, crees? ¿En la banca, por ejemplo, en trabajos que sean muy fáciles que la IA lo sustituya rápido, automatizados?
Sí, lo que vamos a ver es muchas compañías que echan la culpa a la IA de despidos que querían hacer de todas maneras. Es el AI washing este que se llama, ¿no? Es un poco la disculpa. Lo que estamos viendo es que las empresas por ahora no están haciendo una reflexión fuerte de cómo puede de verdad actuar la IA. Entonces lo único que hacen es pensar, bueno, sustituyo lo que hacía o las personas que lo hacían por una IA, pero no sustituyo mis procesos ni la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces ya te digo, una visión que no tiene mucha proyección, pero suele pasar cuando llega una tecnología con esta capacidad de disrupción.
Tú que hablas con muchas empresas, ¿no? Como consultor, ¿qué recomiendas, ¿no? Porque hoy ya estamos hablando de la IA agéntica, de las agentes, que se tiene que trabajar con agentes artificiales. Estos agentes sí tienen que acompañar al trabajador, al directivo. ¿Estás a favor, Enrique?
Sí, es necesario y es imprescindible, va a ocurrir sí o sí. O sea, la tecnología, una vez que la sacas de la caja, no hay forma de volverla a meter en ella. Lo que pasa es que la tecnología que estamos viendo ahora no es ni siquiera la tecnología que de verdad va a funcionar. O sea, ahora mismo estamos usando los modelos de lenguaje, los chatbots. Si lo piensas, un chatbot, ¿de dónde saca todo esto que te cuenta, ¿no? Todas las cosas que te dice, que parecen muy interesantes y muy acertadas por lo general, aunque de vez en cuando se equivoque. Todo eso lo saca de textos. ¿Y los textos qué son realmente? Son la imagen del mundo a través de lo que un montón de humanos escribimos. Es decir, que todos estos chatbots, etcétera, no ven el mundo ni son capaces de experimentarlo. Es como la caverna de Platón, solo ven las sombras del mundo proyectadas en la pared a través de los textos que hacen unos terceros, que somos nosotros los humanos, ¿no? Entonces, si no conocen el mundo, no son capaces de experimentarlo, pues realmente no es tan buena la tecnología. Es muy buena a la hora de hablar, habla de manera muy coherente, mejor que el 90% de la gente que conocemos, pero no son buenos experimentando el mundo. Por eso la robótica, por ejemplo, está tan calentita en este momento, porque un robot sí percibe el mundo, sí puede tocarlo, caminar por él, verlo, ¿no? Tiene sensores, tiene actuadores, es distinto, ¿no? Los agentes van un poco por ahí, por esa mejora.
Claro. Tú, de tu vida cotidiana, ¿qué confiarás en la IA agéntica y qué seguirás controlando tú? ¿Qué me dirías, Enrique Dans?
Yo tengo bastantes agentes que hacen muchas cosas, que leen la prensa por mí, que me recomiendan los artículos que debo leer, pero, por ejemplo, no se me ocurre confiar en una IA para que me escriba los artículos, aunque lo haría muy bien. Es decir, por supuesto, tengo una IA que está entrenada con todos mis artículos, puede clavar mi estilo, pero ¿por qué no le quiero pedir que me los escriba? Porque yo, ¿para qué escribo un artículo?
Claro.
Yo escribo un artículo para entenderlo, para reflexionar sobre él y sobre todo para luego poder hablar sobre lo que he escrito en una clase, en una conferencia. Si me lo escriben, no lo proceso igual y por lo tanto no voy a ser capaz de incorporarlo en mi discurso de la misma manera, ¿no? Entonces no se me ocurre pedirle que me escriba un artículo. Pero sí me los mejora. Ahora mis artículos son más largos, por ejemplo, porque cuando los he terminado se los paso a una IA y le pregunto cuál es la mejor forma de atacar este artículo e incorporo más cosas, ¿no? Las sigo escribiendo yo, pero el artículo me queda casi siempre más largo que antes, ¿no? Entonces, pero sí, ya te digo, me facilita mucho las cosas, pero no hay cosas que no le quiero pedir porque es donde creo que está lo diferencial de lo que yo hago, ¿no?
Una reflexión que te quiero hacer, Enrique. A mí me pasa que tú llevas muchos años, ¿no? Yo te sigo como experto, ¿no? Como profesional, y me da la sensación que con la IA, claro, como la IA escribe, hoy en día todo el mundo escribe. Y ves LinkedIn posts de gente que no se dedica a la inteligencia artificial, pero habla de la inteligencia artificial. ¿No te preocupa esto? Que vamos a un mundo con muchos emisores, con mucha gente escribiendo de temas que no sabe, pero que gracias a la IA parece que sabe. ¿No te preocupa esta sociedad que tenemos, sí?
No, no tanto. A ver, me puedo preocupar. Las barreras de entrada cuando caen generan entornos nuevos, ¿no? Mira lo que le pasa a los desarrolladores de software, ¿no? Durante muchos años un desarrollador de software pues estaba convencido de que podía hacer algo que poca gente podía hacer, por lo cual podía ganarse la vida.
Sí,
y de repente ahora cualquiera crea una aplicación simplemente contándosela a una IA y la IA se va y se la programa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso que ha programado la IA no es mantenible en el futuro, no está del todo bien programado, tiene más problemas de seguridad. Entonces, claro, realmente te da lugar a un entorno en el que muchas aplicaciones son una basura, de la misma forma que muchos textos de estos que comentas también son una basura, ¿no? Yo creo que al final el entorno va filtrando y va creando sus propias percepciones y reglas, ¿no? ¿Qué me preocupa? Que si se concentra esas herramientas en unas pocas compañías y esas compañías son muy parecidas a las Big Tech actuales, lo que tendremos es una IA dedicada a conocernos más para poder vendernos más cosas, a polarizarnos más para que pasemos más tiempo ahí enchufados, ¿no? A la pantalla, etcétera, ¿no? Y a una sociedad que seguramente acaba siendo peor en ese sentido. Por eso creo que es bueno moderar esa concentración, ¿no?
Claro. Hace años la IA no entraría en esta entrevista. Va a entrar mi IA, ¿vale? En esta entrevista, Enrique. No sé si la tuya tiene un nombre. La mía se llama Jordi. ¿La tuya tiene algún nombre, la que utilizas tú? ¿Cómo se llama la tuya?
A mi generador de agentes lo llamo Bautista, porque fue lo que se me ocurrió como nombre así de alguien que te hace todas las cosas, ¿no? Bautista, por favor, tráeme el té, ¿no?
Bautista. Pues a ver, Jordi, ¿qué tal? Lo voy a incorporar a ver, en este caso, si me oye, le voy a explicar, Jordi, que estoy hablando en una entrevista en Catalunya Radio en directo con Enrique Dans, un experto en tecnología. Preguntas en castellano. ¿Cuál es la primera pregunta que le harías a Enrique Dans?
Le preguntaría algo así como: Enrique, de todas las tendencias tecnológicas actuales, ¿cuál crees que va a tener el impacto más profundo en nuestra vida cotidiana en los próximos 5 años? Creo que así lo situamos en un escenario cercano y relevante.
A ver, ¿qué le dirías?
Muy buena pregunta, Jordi. Yo te diría que seguramente lo que más va a influenciarnos es el hecho de que la inteligencia artificial y los agentes tengan una capa por encima, que se llamará modelo del mundo, world model o algo así, que será lo que sea capaz de gestionar esos agentes. Es decir, el modelo del mundo entiende lo que una compañía hace o lo que una persona quiere hacer y a partir de ahí es capaz de gestionar esas plataformas de generación de agentes. Eso a lo que nos lleva es a una capacidad de actuar, no una capacidad de contarme cosas, como ya tiene la inteligencia artificial que conocemos, ¿no? Pero cuando sean capaces de hacer directamente cosas, de gestionar a mi equipo de ventas o mi CRM, creo que será mucho más potente, ¿no? En ese sentido, y que será capaz de gestionar o de crear ventajas competitivas.
Muy bien. Te voy a decir que me ha salido un acento mexicano que normalmente no me sale, no sé qué le ha pasado. Enrique, ¿tú qué le preguntarías a mí? A ver, ¿qué le preguntarías? Te hago a ti hacer el ejercicio. ¿Qué le dirías, Enrique?
Yo le preguntaría si tiene interés en sustituirte.
A ver, ¿tienes
¿Qué te
interés
parece?
en sustituirme, Jordi?
No, de cap manera. Tu ets la periodista i jo només estic aquí per donar-te un cop de mà. El protagonisme de l'entrevista és tot teu, Chantal.
Es un poco pelota, esto sí lo que tenemos, ¿eh, Enrique? ¿No? Esto siempre pasa,
Siempre.
¿no? Que lo hemos comentado con todos los ChatGPT, ¿no? Toda esta IA generativa, ¿sí?
Siempre son, en inglés dicen que son psychofans, ¿no? Que son muy, muy, muy psicofantes. No sé si la palabra existe realmente en español, ¿no? Entonces, claro, si tú no le dices que no se alinee contigo, claro, que se alinee contigo es la forma de que tú estés contento con esa IA, ¿no? Que te dé siempre la razón, que te diga. En el IE estamos ahora muy preocupados porque todos los desarrollos de plan de negocio, los emprendedores que nos los presentan, ahora vienen convencidos de que son la última Coca-Cola del desierto, de que van a cambiar el mundo, porque claro, sus conversaciones con la IA les dicen que son increíbles, ¿no? Entonces llegan, claro, les criticas y casi casi que se ofenden, ¿no? Entonces es un problema porque esa autoafirmación llevada al máximo es bastante peligrosa.
Muy bien. A los oyentes del Revolución, para ir acabando la entrevista, ¿qué le recomendarías, sobre todo en el campo de la IA? Hoy no nos ha dado tiempo de hablar también de las redes sociales, que también han cambiado muchas cosas, ¿eh? Otro tema preocupante en el mundo actual. Las redes sociales se han prohibido finalmente, ¿eh? Menos mal a los menores de edad. ¿Qué le recomendarías a los oyentes? ¿Qué les dirías?
Yo les recomendaría que probasen mucho las cosas, pero que las probasen de una manera muy crítica. Es decir, no puedes quedarte fuera de una cosa como esta, no puedes no probarla, pero tienes que probarla con un espíritu crítico. Es decir, tienes que no interpretarla como algo que siempre te va a decir la verdad o como algo que siempre está ahí para ayudarte. Lo que no puedes hacer es dejar de probarla. Es decir, tienes que meterte en ello y experimentar todo lo que puedas.
Y a los alumnos, que los jóvenes que pasan 5 o 6 horas de día colgados al móvil, ¿qué les dirías?
Bueno, yo también seguramente estoy cerca de las 5 horas o cuatro, yo diría 4 o 5 horas según las estadísticas de mi iPhone colgado del móvil. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que haces con ese tiempo, ¿no? Si ese tiempo es productivo de verdad o es un scroll infinito simplemente diseñado para que te comas más anuncios y más publicidad, ¿no? Entonces creo que lo importante es no tanto preocuparte por el tiempo como por el uso que haces de él.
Claro. Pues ha sido un placer escuchar una voz como la de Enrique Dans, que es un experto que lleva ya muchos años hablando del tema, más de 23 años. Yo diría que cuando empecé también en fijarme en temas digitales, pues seguía lo que escribía también Enrique Dans. Y durar en el tiempo, con tanta competencia, tiene mucho valor, porque esto quiere decir que se hace un buen trabajo. Y Enrique, como siempre, pues es un placer conversar contigo para poner el foco en los grandes cambios, ¿no?, que estamos viendo. Y si te parece, recuperamos la charla dentro de un tiempo, porque seguro que tendremos temas de conversación nuevos apasionantes. Te
Encantadísimo.
envío un fuerte abrazo desde Barcelona para Madrid. Enrique.
Adeu, fins aviat i moltes gràcies per l'interès.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis.
I avui al programa El Revolució volem parlar i volem saber com parla la guanyadora, atenció, del premi a la conferenciant de l'any. És la Mònica. Aquest micròfon és teu durant el següent minut. Què tal, Mònica Mendoza, com estàs?
Encantada de vindre a casa teva, ja saps. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa Revolució 4.0.
Clar, la Mònica és experta en estratègia comercial, en intel·ligència emocional, en vendes. Va, fem aquest speech d'un minut, venda d'un minut. Per què has guanyat el Premi Conferenciant de l'any? Que estic molt contenta.
Doncs ha hagut una gala que ha organitzat MentorX, que és la comunitat de coaches, formadors i conferenciants més important d'Espanya, i el jurat ha pensat pues, que jo tenia punts per ser la conferenciant de l'any, cosa que estic superfeliç. Porto 22 anys, també és veritat, que potser m'ho han donat per vella.
No, home, no. Però t'he de dir jo a la Mònica, que fa molts anys que la conec, comunica, és simpàtica, és divertida, és atrevida, no? I sobretot aprendre a expressar-nos públicament, no? Hauria de ser una assignatura troncal, no, Mònica, a l'escola?
Totalment d'acord. És que tota la vida versa sobre la comunicació. Quan has de negociar en la compra d'un pis o fins i tot un producte o a la pop, ja no parlo de coses tan importants, quan t'has de vendre una entrevista de treball, és que parlar bé no significa fer dissertacions, és ordenar el llenguatge, és saber tindre feeling amb la gent que tens davant, connectar, saber interpretar la comunicació no verbal, quan l'altre s'està avorrint o quan algú els interessa. Va més enllà, són moltes més competències.
Clar. En les teves xerrades, de què parles? Sobretot, de venda, estratègia comercial, de les primeres entrevistes de feina, explica'm una mica. I també, fins i tot, ens pots fer un tros, va, d'alguna de les teves xerrades. Va.
Doncs, com que sóc psicòloga de formació, tinc una fortalesa molt gran, que és la psicologia de la venda. Com entendre el cervell per poder conèixer millor el consumidor i vendre més. Sempre des de la ètica i els valors, perquè la venda a vegades té mala fama de que és enganyar els altres, i no és enganyar. Cada any es fan milions, cada dia es fan milions de transaccions en el món, i hi ha gent ara que està comprant el pa, que està comprant roba, i això no és estafar. El que passa és que quan ha hagut alguna estafa, alguna mala praxis, que també ho poden fer el personal sanitari i en altres gremis, doncs això es comunica més als mitjans, no? I sembla que tot sigui així, però no és així. Parlo de la psicologia de la venda, parlo de com crear marca personal, parlo de com vendre més en un supermercat i fins i tot parlo al consumidor de que fomenti el pensament crític perquè no es cregui tot el que veu de la publicitat i el màrqueting, que tingui pensament crític a l'hora d'escollir les seves compres.
Has escrit llibres de títols que criden l'atenció, per exemple, el que no t'expliquen els llibres de vendes, què no t'expliquen, em diries?
No t'expliquen que hi ha molts llibres que parteixen de la base de que has d'aprendre tècniques. I no és tan important la tècnica, sinó el que transmets quan parles. Perquè pots aprendre moltes tècniques i l'altre, quan estàs parlant, està pensant, me l'està ficant per darrere, saps? No confio en aquesta persona. Llavors, és més important el que trasllades, el que transmets quan parles, que no pas aprendre 10.000 tècniques de venda i després no haver generat confiança.
Clar, sobretot, jo he de dir que a mi em passa, quan vaig a les botigues, jo acabo dient a una persona, ets bona venedora, perquè veig molta apatia, sobretot ho sento, i amb la gent jove a l'hora de vendre, que dius, quines poques ganes que tens de vendre'm, no? No et passa això?
Molt. I mira, jo faig moltes conferències a Llatinoamèrica i allà tenen una actitud, una vocació de servei molt més gran que a Espanya, i notes la diferència quan vas a un bar respecte a quan vas aquí, que sembla que et facin un favor i estàs tu consumint, que estàs... Clar. Clar, els clients són els que paguen les nòmines dels empleats. Llavors trobem empleats molt desmotivats. O sigui, t'ha d'agradar el tracte amb la gent. Si no t'agrada tractar amb la gent, això no t'hi dediquis.
Clar. Després tens les 12 úniques maneres de captar clients. Va, explica'n algun als oients de la Revolució. Com capten clients?
Explico una de les 12. El SEO, que és el posicionament orgànic a Google. Quan algú necessiti un conferenciant de ventes, doncs, i de motivació, que surti jo en les primeres posicions de manera orgànica. Però és que ara es parla de GEO, no de SEO, que és el posicionament en els motors de la IA. Quan algú em busqui el ChatGPT, el Claude, etc, que pugui sortir jo. En el Google la gent posa paraules més curtes, però en els motors de la IA la gent s'esplaia més i posa més paraules. Llavors, si hagués d'escollir una de les 12, seria SEO/GEO.
Molt bé. Hi ha gent que a l'hora de vendre menteix, no? Què fem amb la gent que menteix? Ja els veus a venir? Què em diries?
Que tenen una durada curta perquè captaran clients però no fidelitzaran. I des de que hi ha ressenyes i tot s'explica i pots googlitzar la persona o l'empresa i veure les males praxis, això té una durada curta. Que la venda es basa en la confiança i en ajudar els altres.
Avui amb la Mònica Mendoza, conferenciant de l'any, que ha vingut amb aquest premi bonic que hi ha sobre la taula del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. També ensenyes un tema que li preocupa molt a la gent, és quan vol canviar de feina o s'ha de presentar en una entrevista de feina. Alguns inputs de com es prepara, Mònica. Com es prepara un... Ha de tenir tot el seu currículum integrat, ha de ser natural, què em diries, no? Com et prepares?
hauries de preparar i informar-te prèviament dels valors que aquesta empresa busca en el mercat. Si tu mires InfoJobs, totes les ofertes que tenen, o internament, o en la plataforma que sigui, i veuen que valoren persones amb compromís, persones amb valors, honestos, etc., és un valor principal que tu has de destacar. Llavors, també sobre la tasca en qüestió, què és el que es demana, què és el que es valora, perquè tu ja has passat el primer filtre, o el segon, o el tercer, i si no, no estaries a l'entrevista. Ara, el dubte no és si vals pel lloc de treball, el dubte és per què t'he d'escollir tu i no els altres dos que entrevistaré després de tu, dos o tres, així que, o els que siguin. Llavors, quin és el teu factor diferenciador? Per què tu i no un altre?
Clar. Alguna idea també pels oients per tenir una millor bona marca personal? Perquè a l'hora d'avançar professionalment, no? La gent ha de tenir també una bona marca personal, no? A l'hora de treballar, de fer bé la feina. Quins consells donaries també?
Sí, no només les persones, les empreses també treballen la seva marca d'empresa per fer millor selecció de talent, o sigui que és per les dues bandes. Per treballar la marca personal, primer has de pensar tres preguntes. La primera, què vols que recordin de tu? La segona, en què ets realment bona? I la tercera, quin problema ajudes a resoldre? Has d'intentar quedar a la ment del teu target o públic objectiu quan necessitin alguna persona que té les teves característiques, que estiguis en... Què pensen de tu quan no hi ets? Això seria la marca personal dita d'una manera breu.
Clar, i sobretot ser present a les xarxes, no? M'imagino, o sigui, a LinkedIn, tenir un blog, no? Una web o xarxes socials, no, Mònica?
La veritat és que no tindre identitat digital en els temps actuals és sospitós, no ens agrada no veure res de ningú. També és sospitós, perquè hauries d'estar introduït tecnològicament, si no... Ara, hi ha gent que ha estat descartada perquè s'ha vist el Facebook, hem vist el Facebook, el candidat borratxo, totes les festes borratxo, llavors que tothom té dret a tindre vida personal, però si és el cas, posa-li un altre nick, però que no sigui el nom i cognom del currículum vitae que et trobaré, et googlitzaré. Així que, important, però que tinguis unes fotos adequades i transmetis els missatges que has de transmetre.
Clar. Sobretot també és important el llenguatge no verbal, no? Com podem aprendre a comunicar bé amb el llenguatge no verbal, no? El que diem, sinó com movem els braços, això, com ho millorem, no?
Hi ha molts cursos, és que jo crec que a la història de l'humanitat mai hem tingut tant accés a la informació com avui dia per fer cursos de comunicació no verbal. El cervell fa més cas a la comunicació no verbal que a la verbal. Si tu dius... Hola, Chantal, sóc una dona molt segura. Estic transmetent inseguretat. I llavors, com mires? Fins i tot la distància interpersonal. Hi ha gent que se t'aproxima molt quan parla i quan te'n fas enrere continua pegant la distància interpersonal, com dones la mà, el somriure... La mirada, quan és una mirada de negocis, acostuma a ser entre els ulls i el front. Quan la mirada és social, hi ha més confiança entre els ulls i la boca, i la mirada íntima, gent del teu entorn...
A veure, torna-m'ho a dir. La mirada de negocis en una reunió, només et mires com del front als ulls.
Sí, dels ulls al front, així. Val. A mida que augmenta la confiança amb la persona que tens davant, també augmenta l'obertura visual. Així que gent de l'entorn social, que és gent que tens amistat, i més o menys entre els ulls i el pit, baixa una mica. I la boca seria.
Molt bé.
I gent més coneguda fins al pit.
Per anar acabant, Mònica, m'agradaria que em diguessis què passa amb els agents digitals que simulen ser venedors d'intel·ligència artificial. És el futur de l'atenció al client? Et preocupa? Em diries? Ja n'estàs parlant en les teves xerrades d'aquests agents d'intel·ligència artificial? Sí?
Sí, tant. La IA està canviant maneres de captar clients, de l'atenció al client, de vendre... Mira, per un primer cribatge, quan tens moltes trucades en puntes d'horaris, no estaria gens malament, no? Però una vegada ja veus que l'humà no troba la solució amb la gent, l'has de redirigir el més abans possible a un humà, perquè no pot ser que t'estiguis 10 minuts per aconseguir una visita al teu... en la meva clínica de la mútua, perquè és una gent que li estic demanant una cosa que no és la típica estàndard del que li han programat. I llavors no en troba la solució i al final acabo penjant i truco a un altre lloc.
Per tant, el que sigui de clar és que el venedor ha de saber d'IA. Això sí, eh?
Sí, ha de saber deia ni que sigui per millorar els seus argumentaris de venda.
Clar,
tu li pots dir al ChatGPT a qui vulguis, escolta, mira, tu ets el comprador, et dono tota aquesta informació de mercat, anem a fer un roleplay i millora'm. I vull fer un regal als teus oients.
Quin?
A veure, què et sembla?
Molt ràpid, digues.
Bé, hi ha una plataforma líder per captar leads a Espanya, que és el que més costa, buscar leads, prospectes de qualitat, que es diu Mas Leads, Mas Leads,
sí?
I regalo 25 leads, de decisors. Ai, vull trobar el director de compres, directora de compres d'aquesta empresa que mai em salto el filtre, que no hi ha manera d'accedir-hi. Li regalo. Han d'escriure a jordi@masleads.es, Masleads, i li donarem 25 contactes, e-mails propis i no infos, dels decisors que més li costin trobar.
Més leads, es
diu? Masleads.
Mira que ets venedora,
I és catalana.
Que és bona venedora, ella. Aquí m'ha venut ja la Mònica,
No és un regal, és un regal pels teus oients,
Un regal.
No han de pagar res, No, pobra de mi.
Mònica Mendoza, moltes gràcies per tots aquests consells, que segur que han sigut molt útils pels oients. Tot un luxe haver tingut avui, i me n'alegro molt perquè la conec ja des de Ràdio 4, des de Ràdio Nacional. Fa 15 anys que conec la Mònica. Millor conferenciant de l'any, una dona. Clar que sí. Com vendre millor? Mònica Mendoza, gràcies.
Gràcies a tu, Chantal.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
Segons alguns estudis recents, prop del 16% de la població mundial usa la intel·ligència artificial. Ho hem dit moltes vegades, això vol dir que aproximadament una de cada 6 persones ja utilitza l'IA per aprendre, per treballar, per resoldre problemes, però a països com Espanya i molts altres aquesta proporció és encara més alta. Carles Planas, bou, periodista especialitzat en tecnologia del periòdico. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Aquestes xifres de què parlava, ara engloben tota la població, però si centréssim només en la població més jove, anem al 100%, no, Carles?
Sí, cada probablement s'apropa més cap al 100%. Veiem que les generacions més joves ja ho tenen integrat per fer la feina, per compartir anècdotes, per qualsevol tipus d'usos, fins i tot a vegades per convertir els chatbots en assistents personals o en psicòlegs...
Sí. Usos que no pregunten tot avui en dia,
recomanen.
Sí.
És la nova porta d'entrada a internet, el nou Google, per les noves generacions.
Ja, sí, es pensen que és Google, això, en parlàvem l'altre dia amb la gent jove. Avui, Carles, ens vens a alertar d'una cosa, atenció. Tot i l'ús cada vegada més massiu d'aquesta eina, també creixen les veus que hi veuen pegues. A veure, què està passant, Carles?
Bé, hi ha una qüestió que fa més de 3 anys que es va llançar ChatGPT al mercat,
sí?
I al principi hi havia moltíssima fascinació amb l'eina, perquè fora del camp dels experts en intel·ligència artificial no es coneixia, es va sorprendre molt com aquests chatbots et podien respondre de forma creïble. La qüestió és que han passat 3 anys i també ja creix l'escepticisme, creix la por, perquè també es veu com la intel·ligència artificial no només és un producte que es relaciona amb augmentar la productivitat, que és moltes vegades com es ven des de les empreses, sinó que es veu que és una tecnologia que està enfocada també, doncs, es parla d'infraestructura, d'energia, de poder, de diners, de vigilància, i potser un dels casos més importants o dels que generen més por en la societat és de la implicació de la intel·ligència artificial en la guerra.
Clar. Podríem dir que estem passant ara d'una fascinació a una por, però és innegable que l'IA no para créixer, no? És a dir, què és el que està passant? Fascinació, de fascinació a la por.
Sí, hi ha dues parts. Per una és el ritme al que evoluciona la indústria. La indústria segueix invertint quantitats ingents de diners en desplegar centres de dades, en augmentar les capacitats de computació, que bàsicament, perquè la gent ens entengui, és invertir milers de milions de dòlars en que aquests models d'intel·ligència artificial siguin cada vegada més capaços d'entendre les nostres ordres, de donar respostes versemblants, de generar imatges i vídeos hiperrealistes, de tenir funcions cada vegada més potents.
I diries que per raons objectives per sentir aquesta por, és a dir...
Hi ha diferents parts, no? Estem veient que amb les enquestes, per exemple, a Espanya, quasi un 40% de la població veu la intel·ligència artificial amb més preocupació que fascinació. Això no vol dir que la resta ho vegi amb més fascinació, sinó que no saben ben bé com ho veuen. I hi ha unes raons objectives per aquesta por, i hi ha tipus hi ha molts angles a enfocar. Per exemple, l'automatització laboral. Molta gent té por a perdre la seva feina a causa de l'automatització que es farà amb la intel·ligència artificial.
Sí, ens afecta a tots, això, sí.
O que es pot fer. També hi ha el temor a la concentració empresarial, a la concentració de poder en cada vegada menys empreses, no? Que es repeteixi aquest patró que vam veure amb les xarxes socials, de cedir la nostra autonomia, les nostres dades a un grup d'empreses molt petitó que tinguin cada vegada més poder sobre nosaltres. Però hi ha moltes altres pors que són, podríem dir, més mundanes. Per exemple, la contaminació que poden tenir els centres de dades i la falta de transparència d'aquestes empreses, de com ens està afectant. Per exemple, ja s'ha vist que en algunes comunitats que estaven al voltant de centres de dades, doncs, han augmentat els nivells de contaminació, o sobretot el consum d'energia, com això s'està traduint en un augment de les factures elèctriques dels veïns.
Això ens interessa molt. Què vols dir? Que les factures elèctriques, quan dius que han pujat, sí, és degut a la IA?
Hi ha diferents estudis que apunten a que les comunitats de veïns, les regions, les àrees en les que es despleguen aquests centres de dades d'hiperescalars, de les grans corporacions tecnològiques, doncs aquests servidors requereixen de tanta energia que això pot acabar portant a un augment de les factures elèctriques. Per exemple, als Estats Units hi havia un estudi de Bloomberg que mencionava que en les zones veïnes dels centres de dades, en els últims 5 anys, les factures per electricitat s'han disparat més d'un 260%. Que és un volum ingent i és una quantitat que impacta cada vegada més en els veïns.
Això és un titular, no? També, que és a dir, que la gent no l'utilitzarà tant perquè també sap que gasta molta energia.
Ho és, i després també és veritat que tot l'ús del món digital que fem té un impacte, té una petjada ecològica. Internet ho té, però també, no sé, estic pensant en les logístiques, en els transports, tot això té un impacte mediambiental. Llavors, els partidaris de més partidaris de la intel·ligència artificial o des de les empreses menciona que aquest impacte segueix sent reduït. La qüestió és que no hi ha transparència per part d'aquestes empreses. De fet, fa poc es va destapar que Microsoft i altres grans corporacions tecnològiques van aconseguir que la Comissió Europea adaptés una de les lleis mediambientals de comunitàries als seus interessos, sí, per no publicar dades de quin és l'impacte climàtic que tenen aquests centres de dades. Ja.
Catalunya també s'està convertint en un epicentre de la IA, no? Quines dades tens en aquest cas? 26 projectes privats de centre de dades vinculats a Núvol?
Sí, estem veient, quan parlem d'aquesta por social o por parcial d'una part de la societat per l'impacte de la IA, però també hi ha aquesta fascinació i aquest frenesí inversor en intel·ligència artificial, doncs la Generalitat hem vist que aposta per desplegar cada vegada més centres de dades en el territori. Han identificat 26 projectes privats, com mencionaves, que es podrien desplegar al llarg de la pròxima dècada. I sobretot, fa relativament poc vaig anar a la roda de premsa i ens comentaven que la majoria d'aquests projectes que serien privats es desplegarien al Barcelonès o al Vallès Occidental. Llavors, per una banda, des dels països s'aposta cada vegada més per aquestes infraestructures perquè creuen que serà clau per l'economia del futur, no? Tenir una economia digitalitzada, però això també xoca amb les preocupacions socials que pot tenir aquest desplegament de la intel·ligència artificial.
Carles Planas, què volies destacar més avui a la secció? Em diries.
Estem parlant de que hi ha una por, ja podríem parlar d'una por real, però també hi ha una por induïda. I hem de parlar de les grans tecnològiques, els grans magnats d'empreses com OpenAI o XAI o Google DeepMind,
sí,
parlen des de fa més d'una dècada, doncs, que la intel·ligència artificial pot suposar una amenaça per la supervivència de la humanitat.
Ai,
a paraules textuals.
Aquestes frases, no?
Sí, però...
Què ha dit? Per exemple, Sam Altman, què ha dit?
Sam Altman, l'any 2015...
Sí.
És a dir, molt abans que ell fos conegut, no estava ni OpenAI ni existia.
Fa uns anys, ja va dir, sí.
Ja va dir que la IA sobrehumana és probablement la major amenaça per la supervivència de la humanitat. Es compara la IA amb aquesta idea del Terminator i, bàsicament, et diuen que hem de controlar la intel·ligència artificial, perquè pot ser un risc per a la supervivència humana molt pitjor que una guerra nuclear o que una pandèmia. I això parteix de que és una estratègia de màrqueting per tal de vendre aquests productes d'IA com un nou déu, però més enllà d'una estratègia de màrqueting també hi ha una qüestió de que molts d'aquests magnats, molts d'aquests experts en intel·ligència artificial també hi creuen. Hi ha com una corrent filosòfica, quasi religiosa, en la que estan convençuts de que aquesta situació hipotètica, malgrat no hi hagin arguments empírics per sustentar-la, doncs pot acabar amb la humanitat. No?
Déu-n'hi-do. Llavors, a vegades, clar, què hem de fer? Por real, por induïda, però por en definitiva no ens agrada la por? És a dir, la por no és bona? Ni generar por, però nosaltres com a ciutadans, com ens dius que ens hem de situar, no? En aquest cas,
aviam, diries? El que sí que estem veient és que hi ha l'oposició no és monolítica, va des de l'esquerra fins a la dreta, les preocupacions van des de l'ecologia fins a l'impacte laboral o l'impacte social. Llavors, el que sí que estem veient és que hi ha cada vegada una major reacció. Comunitats de veïns han aconseguit que des de Xile fins a Mèxic o Irlanda s'hagin paralitzat el desplegament de centres de dades per tot aquest tipus d'impacte social.
Per queixa, eh? Es queixen i diuen aquí no volem centre de dades, no?
Sí, per exemple, als Estats Units s'ha vist, hi ha estudis que apunten que la meitat dels centres de dades previstos per aquest any poden ser paralitzats en part per l'oposició ciutadana i també per problemes en cadena de producció. També estem veient moviments de campanya de boicot a OpenAI, a ChatGPT, en les que ja acumulen més de 4 milions de desinstal·lacions. En aquest cas, perquè es menciona, a part de l'impacte social i climàtic de ChatGPT, també els vincles que OpenAI té amb l'administració Trump i com s'alia amb aquesta mateixa narrativa. I això pot arribar a portar en casos de fins i tot de reacció de violència. A mitjans d'abril vam veure com un home va llançar un còctel Molotov contra la mansió de Sam Altman, que és el director executiu d'OpenAI, l'empresa de ChatGPT.
Qui va ser aquest noi?
És un noi de 20 i pocs anys que poc després van detenir la policia perquè també va anar a les oficines d'OpenAI i va amenaçar en cremar-les. La qüestió, que és interessant veure la reacció a xarxes socials, és similar a la que va tenir a Luigi Mangione, que és aquell...
Recordem-ho, sí.
Que és aquell home jove que l'any passat va assassinar el director executiu d'una empresa d'assegurances mèdiques als Estats Units per una qüestió, ell mencionava, doncs, de queixar-se de la injustícia social que suposaven les empreses que es lucraven d'això. Si tu entres a Instagram i veus les notícies en les que parlen d'aquest atac violent contra la mansió de Sam Altman, moltíssimes de les reaccions són iròniques a favor de l'atacant, demanant que hi hagi cada vegada més violència contra aquestes empreses. I més enllà d'aquestes reaccions, jo crec que això el que ens mostren és que...
No demanem nosaltres violència, que quedi clar, Carles?
Òbviament,
aquí,
no l'estem...
Una violència cap tecnològica, ens poden caure més o menys bé, però no demanem violència.
Totalment, però crec que és interessant entendre com s'està generant un fenomen social d'oposició tan fort que pot acabar degenerant en aquests casos de violència que des d'aquí rebutgem, però que encara que siguin un 1% de tota l'oposició legítima que hi ha a les centres de dades, doncs demostra aquest creixent malestar. I fins i tot m'atreviria a dir, molts dels els experts tecnològics propers a Silicon Valley mencionaven que clar, després de que hi hagués aquest atac, Sam Altman va fer un comunicat en el que deia que havíem de baixar la temperatura, havíem de evitar que poguessin haver-hi aquest tipus d'atacs. La qüestió és que si des de la indústria tecnològica s'estan alimentant aquests discursos de por, de risc existencial, dient-nos que la IA ens matarà a tots...
Ai, calla!
Que és el que va dir l'Elon Musk a la setmana passada en la primera setmana de judici contra OpenAI, doncs això pot portar a que la gent es prengui aquest tipus d'advertències de forma literal i, per tant, intentin prendre acció.
Esperem que no passi. Carles Planas Bou, com sempre, encantats d'aprendre amb la teva secció, que ens fa, sobretot, reflexionar sobre com la tecnologia està transformant moltes coses del nostre dia a dia i, sobretot, no volem amb violència cap a les empreses tecnològiques, eh? Volem advertir també que, per favor, pau i amor també, que t'agradis, no és una cosa.
Advertir i que sospitem sobretot de la por quan s'utilitza de forma instrumentalitzada perquè anem cap a un costat o cap a un altre.
Molt bé. Moltes gràcies, Carles.
Gràcies,
fins aviat.
Adéu.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Una Connexions amb Laura Gil.
Una curiositat. Sabíeu que els primers hackers van sorgir a la dècada dels 60 del segle passat, el famós MIT de Boston, i hi havia estudiants que alteraven el programari i el maquinari dels ordinadors per fer-los funcionar millor o més ràpid. Però la paraula hacker no va néixer amb connotacions negatives, sinó que descrivia un programador apassionat, curiós i capaç de trobar solucions elegants o enginyoses a problemes tècnics. Encara que el tòpic faci creure que hacker és sinònim de ciberdelinqüent, això no és cert. Per què us explico tot això avui? Doncs 10 segons i ho descobrim. I saludem a la Laura Gil, és Chief Data and Digital Officers de l'empresa DAM. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, felicitats als 150 anys i per la festassa.
Ai, gràcies.
Que vam viure l'altre dia.
Quina festa, eh?
Quina festa. I també la Lídia Ocaña, TD Project Specialist de la mateixa empresa. Què tal?
Hola, molt bé, i vosaltres?
Molt bé, a veure, us hem volgut convidar perquè ens parleu, Laura, d'un esdeveniment que de ben segur teniu ja assenyalat en vermell. Què passarà els dies 23 i 24 de maig?
Doncs que estem organitzant un event al PIAR. Ara la Lídia t'explicarà més en detall, però un event del qual esperem tenir molt bons resultats.
Sí, l'organitzem en col·laboració amb Engineering Hub, que és una associació d'estudiants d'enginyeria de la Pompeu Fabra.
Val.
I estarà al PIAR, a la nostra sala del TEC Barcelona.
Molt bé. O sigui, és una hackathon, per si algun oient sent aquesta paraula per primera vegada. Sí? Mm-hmm. En què consistirà aquesta hackathon, Lídia?
Bueno, la idea és reunir a persones apassionades per la tecnologia, la innovació i que vulguin resoldre problemes, perquè durant dos dies complets, dissabte i diumenge, estaran treballant en equips per desenvolupar solucions creatives, imaginatives i de tot a reptes reals del nostre dia a dia a DAM.
Molt bé.
I volem que sigui superinnovador i una experiència completa.
Molt bé. Per tant, reptes, Laura, que s'enfrontaran els participants en aquest cas?
Sí, no, reptes de negoci, no? Encara els estem acabant de tancar, però sí que al final nosaltres afrontem des de la nostra àrea molts reptes de solucionar problemes del negoci, o no problemes, sinó que àrees que volem millorar, i seran reptes reals que compartirem amb tots ells per realment fer coses d'impacte.
Molt bé. Són reptes reals, mm-hmm. Vull dir que són qüestions a les quals vosaltres com a empresa de gran trajectòria, recordem que ara us deia, heu celebrat 150 anys d'història, que arribar als 150 anys és molt difícil, i que us enfronteu al dia a dia, no?
Sí, jo sempre dic que cap empresa arriba als 150 sense tenir un esperit transformador i d'innovació, perquè pel camí han passat tantes coses que sempre hi ha hagut reptes de millora, d'adaptar-se a tecnologies, d'innovació, de producte, de maquinària. O sigui, una empresa que si no té això a l'ADN, realment no compleix 150 anys.
Clar. A mi l'altre dia que vaig poder assistir, gràcies a la Laura també, a aquest acte que vau fer a Liceu i la Boqueria, me'n vaig recordar, jo no sabia que hi havia aquestes cerveses Covid, amb el Covid del 92, no? Unes imatges també, tot el que ha passat o com ha canviat, no?
Sí, sí.
I realment com heu evolucionat, no? I com heu innovat, no? Clar, els reptes que plantegeu, perquè les candidatures sí que estan obertes, no? Uh-huh. Es poden apuntar en grup. Què plantegeu al repte? Digue'm algunes coses que poden passar.
Doncs, bueno, hi haurà tres reptes diferents i les persones que s'apuntin, bueno, primer de tot es poden apuntar en grup i si no tenen cap grup es poden apuntar de manera individual i allà ja es formaran els grups que calgui, els que siguin necessaris. I s'han d'apuntar, això molt important, a la web DAMXEH, que són les sigles d'Engineering Hub. I allà hi ha tota la informació de com serà l'esdeveniment i de com apuntar-s'hi també.
Molt bé. Suposo que hauran de treballar, Laura, quin perfil voleu que us apunti, no? Amb dades a intel·ligència artificial, quins reptes? Els reptes són secrets o es pot saber algun dels reptes?
Els reptes són una mica secrets, però sí. Podem desvetllar la tipologia. Són sobretot tècnics, però busquem persones també d'altres perfils, perquè la idea és que siguin equips multidisciplinars. Però hi haurà reptes relacionats amb dades de màrqueting, amb dades d'operacions, o sigui, coses molt diferents entre elles perquè puguin escollir.
Jo, nosaltres també veiem que quan hi ha millors resultats és quan els diferents membres de l'equip tenen perfils diversos. És a dir, quan hi ha un que és més, no sé, més d'anàlisi de dades, l'altre de crear solucions, de user experience. Al final, com més divers és l'equip, més resultats o més bons són els resultats, no?
Clar.
Això ho veiem també a la casa, també quan fem projectes.
Clar. Quanta gent calculeu que teniu previst que hi participi? Mm-hmm.
Doncs realment, la gent que hi capica a la nostra sala, no estem tancats, les inscripcions són obertes i limitades, però sí que farem una selecció dels perfils que creiem que encaixin més o els equips que, que pensem que puguin resoldre els reptes.
Clar, jo això ho feu per buscar talent o no, Laura? Perquè, clar, heu organitzat esdeveniments, no?, com aquests, i heu tingut també altres, no?,
sí,
com la Hackiam, no?, o altres. Això també és buscar talent, en aquest cas?
Jo crec que inicialment podia ser una eina plantejada com per buscar talent, que també, però quan comences a veure els resultats espectaculars que proposen i que treballen, realment no deixa de ser una font d'inspiració, però a més també és una font de captar talent o de conèixer, no, noves persones, no?
Clar.
Crec que al final és una combinació de les dues.
Ja n'heu fet, no?, d'altres vegades,
sí,
no?
Sí, 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 per això et dic, és que els resultats sempre ens sorprenen, eh? Sempre sortim d'allà dient, hola, gent que no treballa a l'empresa, no?, que en realitat té molt poc coneixement, però al final nosaltres, vulguis que no, estem tot el dia allà i tenim molt més coneixement del negoci. Però al final gent que no té aquesta idea, no?, que va sense les motxilles també, a vegades són capaços de proposar solucions, doncs mira, diferents a les que proposaríem nosaltres, i això també ens agrada moltíssim, no? Nosaltres també ja tenim moltes coses de... moltes motxilles, no?, per dir-ho d'alguna manera, que de vegades ja ens posem limitacions, ostres, això no, perquè no encaixarà, perquè tal, perquè ja sabem que la tecnologia d'aquí ens impedirà fer no sé què, o les persones, al final ens posem ja límits. En canvi, gent que ve sense cap motxilla sol ser molt més creativa, no té tantes limitacions com de vegades ens podem posar nosaltres mateixos.
Venen amb idees fresques i noves maneres, exacte, de treballar, de les quals aprenem moltíssim.
Són 24-72 hores? Hi ha algun tipus d'edat? Han de tenir... Poden venir de totes les edats o no?
Sí.
Aquestes persones, sí?
Cridem sobretot estudiants, perquè al final un hackathon és la gent que més s'apunta, però està obert a tothom. A la web es poden apuntar. I a més, també aprofitem per dir que hi haurà persones del col·lectiu The AI Collective, que són experts en intel·ligència artificial a nivell global, i durant tots els dos dies faran xerrades relacionades amb les novetats de la intel·ligència artificial i també ajudaran a donar tips per resoldre els reptes d'una manera millor.
Però han de ser desenvolupadors, que quedi clar, eh? Desenvolupadors, dissenyadors o experts, eh? Un periodista no pot venir.
Bueno, mira, que s'apunti, perquè potser un equip multidisciplinar pot contenir un periodista també.
Molt bé. Doncs escolta, recordem sobretot els dies, 23 i 24 de maig, que també recordar que tenim els premis, Laura, 27 de maig, premis Emprenedor Revolució.
Serà una setmana interessant.
Serà una setmana interessant, que per cert ja ha confirmat que també hi serà la Rosa Romà, presidenta de la CCMA, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, donarem 8 premis, Laura, que també en parlarem, però abans, no?, aquest format i aquesta hackathon, que segur que surten idees i coneixerem, no?, quines idees que surten, no?
I tant.
Lídia, Laura, enhorabona per aquesta iniciativa i recordem un altre cop l'adreça, si es volen apuntar.
És www.damper.eh.com.
Quanta capacitat de gent i cap?
Seran al voltant de 25 o 30 persones, però les places per apuntar-se són limitades.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, que segur que descobrirà nous i grans talents. Laura,
molt
i
bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Acabem el programa avui amb una frase de l'activista antifeixista i supervivent als camps nazis, la Neus Català, una gran dona, i va dir això: la memòria històrica és un deure per construir el futur, una bona reflexió en els temps que corren. Moltes gràcies a tot l'equip del programa, Júlia García, la Gisela Cot, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down.